Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El papa ha assegurat aquest migdia que la fraternitat és el gran repte del segle XXI. Durant la seva participació en la celebració avui del Dia Internacional de la Fraternitat Humana, Francesc ha recordat que si respectem les nostres cultures i tradicions diferents, les nostres ciutadanies diverses, es construeix la fraternitat, precisament. En la mateixa línia ha afegit que o som germans o ens destruïm. El pontífex ha presentat aquest gran valor com la frontera sobre la qual hem de construir la pau i ha dit que no cal la guerra per fer enemics. Igualment ha subratllat que el moment actual és el de l'escolta i l'acceptació sincera. Aquesta intervenció del Sant Pare s'ha produït en el marc d'una trobada virtual organitzada amb motiu d'aquest 4 de febrer pel Sheikh Mohammed bin Zayed a Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs, un diàleg que ha compartit també amb el gran imam de l'Azhar, Ahmed Al-Tayeb, i amb el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, entre altres personalitats. Això que diu el papa no és ni una utopia ni una teoria buida, sinó que es pot aplicar a la realitat no només en el camp religiós, sinó en tots els àmbits, incloent-hi, per què no, el de la política. I ara que estem en campanya, i apel·làvem ahir, des d'aquest mateix programa, a la necessitat de grans consensos en aquest temps de pandèmia, és important que tots, també els dirigents i els candidats electorals, escoltin aquesta crida moral del pontífex. Avui, dia de taula d'anàlisi preelectoral dedicada al medi ambient, un tema que ha estat precisament notícia en les intervencions i els mítings dels diferents candidats en aquestes últimes hores. Ens acompanyaran el col·laborador de l'Arquebisbat de Barcelona i bomber Esteve Rifà i un integrant d'Ecologistes en Acció, Miquel Vallmitjana. Serà després de presentar amb el Rafa Sanahuja tot el que és un resum habitual aquests dies per temes d'allò més important entre el que proposen les diferents candidatures el 14 de febrer. Tot això amb la contraportada i una miqueta més fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7. Comencem. Abans de l'informatiu, el pensament del dia avui amb el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. No sé si esteu seguint la sèrie Al Sazu a TV3 els dilluns a la nit després del Telenotícies, una producció conjunta d'Euskal Televista i Televisió de Catalunya, TV3, sobre els fets reals, històrics, actuals, que afecten a 7 joves d'aquesta població basca i a les seves famílies. És una sèrie molt ben feta, molt fidedigna, però el que és preocupant és el següent. Imagineu-vos que comencem a visionar aquesta sèrie sense conèixer ni el títol, ni la data de filmació, ni cap d'aquestes dades. Per les imatges i els fets que allà es representen, no pensaríeu que aquesta sèrie narra uns fets històrics d'una Espanya fosca, grisa, d'èpoques passades, d'una Espanya franquista? Jo m'ho podria arribar a pensar. I no obstant això, és una sèrie ben actual, d'uns fets del temps present. Això és el que trobo que és preocupant. Pensem-hi. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Les 6 i 5, repassem l'última hora informativa. El Procicat ha anunciat aquest migdia noves mesures que entraran en vigor dilluns i que, en principi, tindran una vigència de 2 setmanes. Un dels canvis afecta la mobilitat ordinària dels ciutadans, perquè es passarà del confinament municipal al comarcal, per a tot el territori, sense excepcions. Entraran en vigor, a més, tímides correccions, segons ha dit Marc Ramentol, secretari general de Salut. A la restauració es mantenen les franges d'esmorzar i de dinar, però s'amplien una hora. I una altra novetat és en l'àmbit cultural i afecta les llibreries, que s'incorporen al llistat d'equipaments culturals i, per tant, podran obrir amb normalitat. El Centre d'Investigacions Sociològiques ha fet pública avui una nova enquesta, la segona, en només 15 dies, i que dona també la victòria al Partit dels Socialistes de Catalunya com a força més votada, fregant el 24%. Per darrere quedarien Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, per aquest ordre. Els comuns baixen un punt i la CUP puja. Ciutadans continua amb la tendència a la baixa, el PP puja una mica i els comuns, a grans trets, es mantenen. Tornem a parlar de la crisi sanitària per dir-vos que 2 gotes de sang extretes del dit i resultats en 24 hores són les novetats que assolirà un nou test d'anticossos de coronavirus desenvolupat per un equip liderat per investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC. El test podria estar en el mercat a mitjans d'aquest mes. La descripció i els resultats obtinguts fins ara es descriuen a la revista Embo Molecular Medicine. Els investigadors ressalten les diferències d'aquesta prova amb les que es fan servir ara. Utilitzen una proteïna completa de l'espícula del virus i aconsegueixen una precisió que pot arribar al 99%. Un nom propi de l'actualitat és el de Joan Corbella, aquest metge, psiquiatre i popular per la seva tasca de divulgació científica. Ha mort aquest dimecres a Palma. Corbella s'havia donat a conèixer per la seva participació en diversos programes de TV3 en què comentava aspectes relacionats amb l'aplicació de la psiquiatria a la vida quotidiana, i també va col·laborar amb aquesta casa, amb Ràdio Estel. Havia nascut el 1945 a Santa Coloma de Queralt i estava casat amb l'escriptora Maria de la Pau Jané. Avui el recordem, al cel sigui. Un apunt cultural: Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón i la jove Milena Smith són les 3 grans actrius que protagonitzaran la propera pel·lícula de Pedro Almodóvar, després del seu èxit amb Dolor i Glòria i La Voz Humana. El nou film es titularà Madres Paralelas i el director manxec acaba de fer un breu comentari en què diu que les dones i la maternitat continuen sent els seus temes preferits. Previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols han anat a més al llarg de les últimes hores. Un cel cada vegada més ennuvolat a la meitat sud, també comarques de Ponent, i aquests núvols aniran a més. Per tant, doncs, s'espera que la propera nit i matinada el cel estigui cobert a bona part de Catalunya, i això farà que la nit no sigui tan freda com les anteriors, que tampoc es ho hagin estat gaire, la veritat. Demà, un dia marcat per la nuvolositat entre variable i abundant, més clarianes cap a les comarques del nord-est, més núvols a la resta, demà sense precipitacions i amb temperatures encara suaus, semblants a les d'avui, màximes de 15-20 graus en general. De cara al cap de setmana, el temps canvia amb més núvols i també amb l'arribada de precipitacions, uns ruixats que ens poden afectar tant dissabte com diumenge, i a més, sobretot el cap de setmana, a banda de la pluja que pugui caure, tindrem una davallada de les temperatures, podrem baixar entre 2 i 4 graus dissabte i entre 2 i 3 graus més de cara a diumenge. Per tant, de cara a diumenge ja parlaríem de temperatures plenament normalitzades i deixaríem enrere aquests valors màxims de 15-20 graus que hem tingut durant tota la setmana.
Gràcies, Jordi. I l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha presidit aquest migdia una sessió en què s'ha clausurat tot un procés de 3 anys per al reconeixement d'un miracle atribuït a la intercessió de la Beata Carme del Nen Jesús, fundadora de les franciscanes dels Sagrats Cors. El fet inexplicable és el guariment d'una nena que ara es troba perfectament de salut, amb 9 anys, després d'haver tingut problemes greus abans de néixer. Aquest acte comporta que el tribunal nomenat per a la investigació ha reunit ja tota la informació amb testimonis i documents per estudiar aquest miracle. El cas passarà ara a la Santa Seu, on la Congregació per a les Causes dels Sants farà nombrosos exàmens. Si el resultat fos favorable, la mare Carme, que va morir l'any 1899 i va ser beatificada el 2007, es convertirà aviat en santa.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A mi la pandèmia més important del darrer segle. El no a tot no és una opció.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil. I ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat. Al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi. Especial eleccions.
Tres minuts i serà un quart de set. Aquestes són les primeres eleccions catalanes, per exemple, des que va entrar en vigor a principis de l'any passat la restricció de la zona de baixes emissions, principalment a l'àrea de Barcelona, per al trànsit rodat. És una de les mesures lligades a l'emergència climàtica, dues paraules que ens sonen molt, sens dubte. Les propostes en matèria de medi ambient, però, són molt diferents en funció del color de cada candidatura. Tot i que podem dir que comença a haver-hi un cert consens de fons. Una altra cosa són si s'aplicaran. La mobilitat sostenible amb la potenciació del transport públic i l'ús de la bicicleta o el vehicle elèctric en són també alguns dels referents. També ens trobem en un moment en què molts analistes, en sintonia amb moviments socials, com ara Fridays for Future, o també abans Greenpeace, Ecologistes en Acció i altres, alerten que la pandèmia no pot deixar en un segon pla la necessitat d'afrontar aquesta emergència i frenar l'escalfament global del planeta i un canvi climàtic, almenys la part provocada pel mal ús de la Terra que fem els éssers humans, que accentua els extrems i provoca la mort de milers de persones cada any. Atenció, això sí que és una altra pandèmia. Hem tingut fins i tot conselleries de medi ambient, ministeris, però no sembla que els polítics hagin estat els últims anys, ho hem de dir també, a l'alçada d'allò que els ciutadans necessiten. I com sempre donem pas al Rafa, que ens explicarà com a síntesi el que proposen els partits que tenen en aquests moments representació parlamentària a Catalunya i allò que ens ofereixen sobre medi ambient. Rafa, endavant.
Medi ambient i emergència climàtica. Junts per Catalunya.
Aquest és un tema que realment desperta l'interès de tots els partits. El de Laura Borràs, per exemple, parla de crear l'Agència del Canvi Climàtic i de promoure la llei de l'economia circular i l'eficiència en l'ús dels recursos naturals. També vol una llei de transició energètica per implantar un model que redueixi les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per al 2030 i per lluitar contra els preus abusius i també que els faci arribar al que anomenen la sobirania energètica.
Partit Demòcrata.
Moltes mesures també en el partit d'Àngels Chacón, com ara crear un gran àrea de govern de transició ecològica, equilibri territorial, desenvolupament rural i alimentació, una llei de la biodiversitat i el patrimoni natural, i també volen protegir el Delta de l'Ebre i orientar una part dels fons europeus del programa Next Generation per destinar-los a projectes de sostenibilitat ambiental. El fons europeu han de donar per molt, realment. Parlen de compromís amb les energies renovables, el tancament de les nuclears i reduir la tarifa elèctrica i lluitar contra la pobresa energètica.
Esquerra Republicana de Catalunya.
Centrats en l'assoliment de la República Catalana, una vegada arribi, s'implantarà un model mediambiental sostenible, innovador i integral mitjançant la tramitació de les noves lleis per a la sostenibilitat ambiental, com ara la llei de qualitat ambiental, especialment amb emissions de tota mena, la nova llei d'estalvi i reutilització de l'aigua o la de protecció dels animals.
Partit dels Socialistes de Catalunya.
El seu paquet de mesures per la sostenibilitat i l'emergència climàtica és extensíssim. Volen, per exemple, un pla català de transició ecològica i digital justa o un nou acord verd de Catalunya o un pla de barris lligat a una estratègia de rehabilitació energètica d'habitatges. També contemplen la creació d'una agència catalana de l'energia o una mobilitat sostenible, més i millor transport públic i lluita contra la contaminació.
En Comú Podem.
Jessica Albiach i els seus plantegen la creació d'una vicepresidència de transició ecològica amb les competències de clima, medi ambient, aigua i energia. La vicepresidència coordinaria la Comissió de Transició Ecològica formada pels departaments competents en economia, indústria, urbanisme, mobilitat, infraestructures i agricultura. Tot per minimitzar els efectes de la contaminació sobre la salut, exercir la sobirania hídrica, convertir l'aigua en un bé comú o defensar i protegir els animals.
CUP, candidatura d'Unitat Popular.
Els seus plans passen per relacionar el vector ecologista i el vector social. Consideren la prevenció i gestió de residus com un sector econòmic que pot generar ocupació, tenint ben present que s'han de millorar les condicions laborals actuals. Per tant, volen matar dos pardals d'un tret.
Partit Popular.
El partit encapçalat per Alejandro Fernández vol combatre el canvi climàtic, desplegar una estratègia sobre els plàstics i els seus residus i millorar els ecosistemes fluvials. També volen ajudar els sectors de l'economia que hagin de fer una transició per adaptar-se a les noves condicions derivades del canvi climàtic, tot sota el paraigües, un cop més, del pla Next Generation de la Unió Europea. També parlen de més suport a les entitats protectores d'animals.
Ciutadans.
Són els qui menys s'hi fixen en la problemàtica ecològica, però diuen que volen posar en valor els espais naturals protegits i defensar les quotes de pesca per a Catalunya.
El mirador de l'actualitat, enfocat al 14 de febrer.
Passen 2 minuts i mig d'un quart de set. Analitzem, a partir d'aquesta síntesi que ens ha ofert el Rafa Sanahuja, el que proposen els partits i, sobretot, el que poden ser les claus relacionades amb el medi ambient en la legislatura que començarà després de votar els catalans aquest proper 14 de febrer. Per cert, que avui, precisament, en alguns dels mítings i actes públics dels partits, s'ha parlat molt de medi ambient. Esquerra ha anunciat la creació d'una conselleria d'acció pel clima, si guanya les eleccions. El líder socialista Salvador Illa ha anunciat també en un acte amb la ministra per la transició ecològica un gran pacte verd. Paraules que sempre sonen bé i veurem com es materialitzen, com dèiem. Saludem d'una banda Esteve Rifà, bomber voluntari, col·laborador de la Pastoral del Trànsit de l'Arquebisbat de Barcelona. Senyor Rifà, benvingut aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Gràcies a vostè també per haver atès la petició de venir. I saludem, encara que estigui en la distància, però també amb la mateixa proximitat, Miquel Vallmitjana, que és membre d'Ecologistes en Acció. Senyor Miquel Vallmitjana, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vostè. Bé, una primera impressió del que han sentit o del que hagin pogut també llegir en els programes pel seu compte. Per exemple, senyor Vallmitjana, com s'enfoca el medi ambient? Anem bé o no anem bé? O què més vol dir?
Sí, aparentment sembla que estiguem en un bon moment per avançar cap a la sostenibilitat, en el sentit que sembla que tots els partits de l'arma parlamentària, els que tenen representació i els que tenen probabilitat de ser escollits per les enquestes, doncs estan comprometent-se a fer front a la realitat que tenim. Tot i així, i deixeu-me que sigui una mica, com qui diu, suspicaç o el que sigui, sí, és que fa sospitar algunes coses que espero que no siguin paranoies mal infundades. I estic dient-ho, aviso, amb una certa ironia. Un parell de coses que fan sospitar. Per què ara i no abans? Ara justament els moviments ecologistes estan alertant de dir és que si no actuem ara mateix tindrem un problema. Però fa més de 20 anys, més de 30 anys que estem alertant de dir escolta, que això s'ha de canviar, això no pot ser així. Fa 30 anys érem molt pocs, fa 15 anys érem també pocs, i sempre no ens han fet cas mai, potser. Ara sembla que el missatge ecologista està totalment generalitzat. Doncs no sé, és en plan... Potser és que els acords de París han estat prou clars, però és que abans dels acords de París hi havia els de Kyoto i no sembla que s'hagués actuat adequadament. Uh-huh. I l'altra cosa que ens fa sospitar és per què no en fan més bandera d'aquest canvi de plans, d'aquest canvi de rumb, perquè fixeu-vos que les propostes que ens estan fent, almenys... Com a mínim els tres grans partits que per les enquestes estan davant, són propostes d'un canvi molt important en les polítiques que s'havien fet fins ara. A més, estan marcant... És que és molt important que reaccionem. I la pregunta és dir, si és tan important, no tinc la sensació que ho estiguin venent com si... Ei, que fins ara no estaven dient-ho, ara sí, no? És com,
ja,
si ho amaguessin una mica.
Ja l'entenc. No ho fan potser prou per convicció, dient, nosaltres volem fer això. Potser abans no ho havíem fet, però ara ho volem fer. I sembla que vagin una mica potser a remolc, no? Més que, a part d'alguna mesura més cosmètica que de fons, com crear una conselleria o un pacte verd. Bé, en tot cas, si s'aplica i es materialitza, benvingut sigui, tant el pacte verd com la conselleria, potser.
Sí. I després també és una sensació que tinc. És si aquestes mateixes persones que han estat gestionant el govern, ja sigui els partits de fa 15 anys o el que sigui els que tenim ara mateix, han estat gestionant el govern d'alguna manera i ara ens diuen ara doneu-nos la confiança perquè ara sí que ho farem bé. No puc deixar tenir la sensació de dir que és el piròman que ara s'ha reconvertit i ara vol fer de bomber. No, ara que tenim aquí un company,
sí,
bomber voluntari, doncs...
Sí, per al·lusions...
A veure com ho pensa.
Sí, sí. Com ho veu, senyor Rifà? Sí, sobre les propostes dels partits, si vol...
Perdoneu, ara em trobo que estic una mica fònic,
no, però
intentaré ser clar.
Li posaré una mica d'aigua mentre parla.
No, ja la tinc aquí, ja.
Ah, perfecte, perfecte.
A veure, en principi, l'escoltar una mica tot el resum de les propostes... Perdoneu que ho intenti entendre així. Per mi no són clarificadores. Masses tecnicismes, massa complicat el fet d'exposar uns temes que el comú ciutadà de peu, com puc ser jo mateix, em costa d'entendre. Puc pensar que darrere d'aquestes promeses o darrere d'aquestes explicacions tècniques hi ha bones voluntats. Però com estava escoltant ara, fa molts anys que de bones voluntats se n'han presentat, però de realitats ben poques. Jo no vull entrar en el tema polític perquè és molt escabrós, i més ara en època d'eleccions. Cadascú té el seu pensament i és respectable. Ara, jo penso que hem fet molt poc, o fem molt poc, per exemple, en un tema que el tenim a l'abast, aquí a Catalunya mateix, que és el tema dels boscos, la neteja dels boscos. Hi ha molts propietaris amb moltíssimes hectàrees. No hi ha cap llei que els obligui a netejar. D'acord, antigament hi havia el ramat que pasturava, es recull la llenya pels focs, etc. Però hi ha molt a deixar... Està tot una mica molt deixat, no? I després també penso una cosa amb el canvi climàtic que ens interessa a tots, perquè això és un pas enrere el que estem donant a passos de gegant. Hi va haver una època que es va prohibir posar plaques solars. Les empreses energètiques, les productores d'electricitat... Beneficis en orris. A veure, és costós. En una comunitat de veïns costa molts diners, però mirem una mica la butxaca perquè cada dia estem, entre cometes, més pobres per la situació de la pandèmia, per la situació econòmica, etc. Perdó.
No, perdoneu, pensava que hagués acabat.
No, endavant, si vol acabar, senyora.
No, endavant.
Sí, propostes poc clarificadores, necessitat de treballar fins i tot més enllà de les idees i potser consensos, a més d'un tema que ara estem parlant en el context de Catalunya, però que no es pot afrontar només a Catalunya, perquè afecta tot el món. Sí, senyor Miquel Vallmitjana, endavant.
Sí, no, només volia deixar ben clar que no està prohibit posar plaques solars, és només perquè no quedi una confusió, sinó en tot cas és que havien ficat un impost per quan tenies moltes plaques, doncs que, en plan, reduïa l'interès de posar aquestes plaques perquè no tries tant de benefici. I també va suposar una altra història que gent que tenia plaques instal·lades amb un preu de venda de l'electricitat que generava, li van baixar el preu i algunes van entrar en ruïna. O sigui, no va ser ben bé que els hi prohibissin, sinó que van canviar les normes empitjorant una tendència en l'alça de les plaques fotovoltaiques. I també, deixeu-me, per mi molt important, una qüestió de llenguatge és quan es parla de netejar el bosc, jo entenc a què es refereix, però molta gent a vegades pensa que el bosc està ple de residus, d'escombraries, de plàstics. O sigui, estem parlant de reduir el risc d'incendi dels boscs en aquest sentit. Vull dir que a vegades potser hauríem de fer servir una altra paraula en comptes de netejar, sinó, per exemple, això mateix, no? De reduir la massa forestal, la biomassa, o el que sigui, per no tenir llenguatges que a vegades confonguin, no?
Perdó,
quan... Sí, endavant, senyor Rifà. Si
no, Miquel, escolti'm una cosa. Jo estic cansat perquè la pandèmia no ens permet fer altres activitats d'anar per Collserola a caminar i passar-me bastantes hores caminant. Sincerament, hi ha molta brutícia. Brutícia humana.
Sí, però quan vostè es referia a netejar el bosc, no es referia...
Sí, jo em referia a la neteja natural que produeix el propi bosc perquè les branques cauen, etc.
Conceptes.
Però també...
Anem a la política un altre cop i deixem estar això, perquè crec...
Ah, vale, com vulgui.
Com vulgui. No, de tota manera, sí, la diferenciació ha de quedar clara, no?
Sí.
La neteja natural i també de la brutícia generada
per... Sí, sí, és que la neteja natural provoca a posteriori problemes.
Sí.
Clar. I més, una altra cosa que volia comentar respecte a la necessitat de canvi de rumb és... algunes incongruències que existeixen en els programes. Per exemple, l'objectiu d'aquí a 10 anys, poso un exemple concret que jo crec que segurament si ho busquéssim en els altres programes també trobaríem una cosa semblant, perquè és complir els acords de París. El programa electoral del Partit Socialista de Catalunya. Resulta que diuen hem de reduir les emissions al 55% actuals d'aquí a 10 anys, del 2020 al 2030. No? O sigui, és un objectiu que és per complir l'acord de París. O sigui, tampoc no estan fent una proposta més enllà de les necessitats de respectar els acords internacionals. I per això dic, suposo que els altres també d'alguna manera ho posaran. Però això significa, fixeu-vos, reduir les emissions del 50% significa, per exemple, que hauríem de reduir el trànsit amb cotxes al 50%. Per exemple, hauríem de reduir moltes altres coses també al 50%, però com a mínim el trànsit de cotxes al 50%. Com s'aconsegueix això? Doncs jo el que tinc clar és que no s'aconsegueix fent més infraestructures viàries, no? I el propi programa del PSC, doncs, parla d'algunes infraestructures de desdoblar, de millorar accessos, etcètera, i doncs jo dic, cal vigilar, no? Que si el nostre objectiu és reduir a les emissions, doncs no sigui per una altra banda augmentar les emissions ficant més cotxes, no?
Sí. Potser per sintetitzar una mica com poden veure els ciutadans comuns, els ciutadans del carrer, el problema del medi ambient, què dirien vostès, si vol primer Miquel Valmitjana i després Esteve Rifà, què dirien vostès que serien les mesures, o quines dirien que són les mesures ideals per a qualsevol partit polític? No cal personalitzar en partits que proposen això o allò, però si vostès fessin un programa electoral d'un partit, amb esperit de consens, què són les quatre o cinc coses que dirien com a més importants? Si vol començar el senyor Vallmitjana.
Sí.
En matèria de medi ambient.
La primera acció és molt interessant perquè ho està promovent ja des de aquest moviment que també ho sigui al principi de Fridays for Future, que és un moviment juvenil,
sí.
O un altre moviment jove que és Extinction Rebellion, doncs aquests dos, juntament amb els altres grups ecologistes que ja existien, com Ecologistes en Acció, Greenpeace i altres moviments socials, una demanda que estem fent a les institucions és les assemblees ciutadanes. Aquest canvi de rumb, que és molt radical, estem amb una tendència que fins ara està augmentant les emissions any rere any, de cop i volta hem de canviar de rumb, hem de començar a reduir dràsticament, molt ràpidament, les emissions any rere any, doncs aquest canvi de rumb s'ha de fer democràticament, s'ha de portar el debat al carrer, s'ha de fer que la gent parli. Llavors, l'Assemblea Ciutadana seria una de les coses que demanaríem. L'altra és que hi hagi totalment transparència, que es digui la veritat, és a dir, que se'n parli de molt més, que estigui en els mitjans de comunicació de masses contínuament, que els debats en els parlaments, doncs, estar-li molt clar de la problemàtica que tenim. És a dir, el que he comentat abans al principi, no? Es parla d'un canvi molt, molt important, però no es posa com a portada dels programes electorals.
Sí, sí, la qüestió ha quedat clara, que hi hagi més convicció i més fer bandera de l'emergència climàtica, de la lluita contra l'emergència climàtica.
Exacte. I després un altre tema seria aquesta, l'exigència. Ser molt exigents en el compromís, en el compliment d'aquests compromisos, no? És a dir, que no arribi de dir, arribem al 2030, bueno, ho hem intentat i ens hem quedat amb un 25. No, és que si podem arribar al 70, millor que no siguin quedar-nos amb el 55. Aquesta seria aquesta exigència de ser clars amb els passos, amb els projectes, de fer propostes molt concretes per arribar a aquests objectius i, insisteixo, amb el debat ciutadà, amb democràcia. Te n'he dit tres, només m'has donat...
No es preocupi, ja està bé, sí, perquè de vegades és millor fer tres grans objectius, oi? Encara que siguin només tres, i després vindran mesures segons les necessitats dels propers 4 anys, no?
Perfecte. En tot cas, deixa'm dir-te...
Sí, si no, ràpidament, sisplau.
Si no és una acció, s'enfadarà si no ho dic, és un compromís per vetllar per la biodiversitat.
Molt bé.
Perquè a part de lluitar contra el canvi climàtic, estem a les portes de la gran extinció generada per la humanitat.
Molt bé, gràcies, senyor Miquel Vallmitjana, d'Ecologistes en Acció. Sí, senyor Esteve Rifà, les 3-4 mesures, les que vulgui.
A veure, no tinc tantes, ni tinc aquesta facilitat de comprendre totes les necessitats. Em limito molt de pitjar peus en terra. Per exemple, penso que una base, amb tot, hauria de ser ensenyar als nostres fills més petits, als nostres nets, a que un paper es guarda a la butxaca i es llença a les escombraries o a una paperera del carrer. Segona, doncs, ser més respectuós amb el nostre entorn, el que tenim més a prop, arbres o parcs municipals, començant pels gossos o acabant per nosaltres mateixos. Després hi ha un altre tema que és molt important, és saber estalviar, però no estalviar guardant 10 euros a la butxaca, que sí. Tancar l'aixeta quan toca, tancar la llum quan toca, si me'n vaig a l'altra punta de la casa i no estic a aquella habitació, tancar la llum no costa pas gaire, perquè al final, dius, no té importància, sí, al final del mes són diners, però ja no són els diners, són el cost energètic que això representa. Ara hem tingut el tema de la llum, la pujada tan salvatge del preu del cost de la llum pel tema d'aquesta borrasca, aquesta història que vam passar ara fa poc.
Filomena.
La Filomena. Doncs, déu-n'hi-do, jo vaig veure la factura de casa meu, que tampoc és per... Va pujar de cop i volta un percentatge brutal, i dic, però sí, no l'entenc. Clar, recursos que no tens habitualment, que has de posar altres, i tot això, doncs, a la factura de llum, jo penso que hauríem de ser més curosos, però és molt difícil, perquè aquí hi ha molta política, molts interessos econòmics, i és difícil d'opinar. Jo penso que hem de començar per nosaltres mateixos a nivell personal. És que ens estem capficant o procurant que la mascareta la portem, no la deixem per evitar contagis, doncs pues mira, amb el tema ecològic procurem fer tot el que puguem i més per mantenir un regal que és la terra.
Just un comentari.
Sobre... Sí, breument, sí.
Molt breu, i estic totalment d'acord que a nivell personal també tenim molta responsabilitat, però és molt interessant que la nostra acció personal es vehiculi a tot el que es pugui amb accions col·lectives. I poso un exemple molt concret, i és, com a acció col·lectiva, segur que coneixeu la Som Energia, que és una cooperativa de consumidors que ens porta electricitat renovable a casa. Doncs els que som de Som Energia tenim una tarifa fixa que està pensada per mantenir la cooperativa viable i de forma que amb la Filomena no ens ha pujat el preu de la llum. És un exemple concret i sempre és energia renovable, que és el que hem de promoure cap endavant.
Sí, sí, d'acord.
Perfecte. Abans ha esmentat Miquel Vallmitjana, Ecologistes en Acció. Només nosaltres recordarem de cara als oients que Ecologistes en Acció és una confederació de més de 300 grups ecologistes distribuïts per pobles i ciutats i forma part del que s'anomena ecologisme social, que entén els problemes mediambientals a partir del seu origen en un model de producció i consum cada vegada més globalitzat, del qual deriven també altres problemes socials i que cal transformar si es vol evitar la crisi ecològica. Precisament una de les coses que comenta sovint, per exemple, el Papa Francesc, és això, que la pandèmia i l'emergència climàtica van molt lligades, formen part d'un problema global, oi? I d'això podríem esmentar altres líders que ho diuen.
Sí, sí, un problema global que des de l'ecologisme social no només pensem de vetllar, de reduir les contaminacions a nivell local, sinó també de parlar d'aquest concepte de deute ecològic envers sí. les altres zones, no? I, per exemple, el canvi climàtic mateix és una cosa provocada per el Centre Econòmic Mundial, per Europa, Estats Units, Japó, i que està afectant sobretot a les perifèries econòmiques del món, no? Àfrica, Sud-amèrica, Àsia.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Miquel Vallmitjana, membre d'Ecologistes en Acció, i gràcies, Esteve Rifà, també. En tot cas, jo crec que són molt complementàries les orientacions que vostès han donat, és a dir, que hi hagi mesures quotidianes de conscienciació i que el proper govern de la Generalitat les ha de tenir molt presents, no?, apel·lar a la responsabilitat personal.
Sí, sí. I nosaltres mateixos.
I nosaltres mateixos, efectivament. I el deute ecològic, això que parlava ara Miquel Vallmitjana, recordem que molts anys el tenim ja, si no recordo malament, a l'abril o al maig, és a dir, que ja arribem del maig al desembre cada any amb deute ecològic. Això hauria de retardar-se, no?, cada any. També és una mesura important.
Sí, no parlava tant deute ecològic en el sentit que arribem als límits del planeta, sinó aquesta responsabilitat que tenim envers als altres germans que viuen a altres llocs del món. Però sí. també una cosa, deute intergeneracional.
Sí.
Com estem deixant el planeta per les generacions?
Per les generacions futures, sí. Gràcies, novament, Miquel Vallmitjana, d'Ecologistes en Acció, i gràcies, Esteve Rifà. Fins gràcies. Una propera ocasió a tots dos. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu.
Passen 6 minuts i mig a 6:45.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a 8:00 PM, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a 8:00 PM, a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
I ja tenim aquí la segona intervenció del Rafa avui amb aquesta contra. Què ens portes avui, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs aquests dies hem conegut el que s'ha denominat el pitjor apartament de Nova York. El pitjor apartament de Nova York. No té cuina ni lavabo. El lavabo és al replà i costa 1.300 euros al mes. Resulta que un usuari de TikTok, aquesta xarxa social tan moderneta, ha penjat un vídeo del pis a les xarxes i ja l'han vist, atenció, 21 milions de curiosos. Jo penso que en Barcelona de moment no hem arribat a res paregut, però ànims, tal com està el terreny de l'habitatge, aviat arribarem a aquestes quotes de bogeria. No serem menys que Nova York, nosaltres, ni molt menys. Reflexionem-hi.
Gràcies, Rafa. Volem acabar avui comentant-vos que des d'ahir la família d'Arcadi Oliveres ha posat en marxa una iniciativa perquè els qui vulgueu li envieu missatges. Com segurament molts ja recordareu, el qui va ser president de Justícia i Pau està greument malalt, però encara serè i donant gràcies per la vida. Hi ha un web, si voleu prendre nota, missatges.arcadioliveres.cat, missatges.arcadioliveres.cat, és el...